Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
El dimecres t'ajudem a triar pel·lícula. Comèdia? Terror? Aventura? El dimecres és el dia del cine a la ràdio. Les estrenes en cartellera, les sèries, els festivals, l'actualitat cinematogràfica i moltes històries de cine. Tu, seu còmodament a la teva butaca. El cine a l'hora Mora d'Ebre. Els dimecres tens sessió especial a les 12:20 a Ràdio Mora d'Ebre SER.
Les 12:24, obrim el cinema aquí a Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER, com fem cada dimecres. Avui ens aproparem de nou al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges, de la mà de l'Aureli Villalbí. Repassarem també les estrenes de la setmana i la cartellera prevista per aquí, per a casa nostra, per al territori. I avui estrenem nova secció, nou espai dins del cine de recomanació setmanal de sèries de la mà del Rubén Mirón. Comença el cine d'aquest 10 del 10 del 2018. I posem la música misteriosa per anar fins a Sitges. El dijous passat va començar el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, la seva 51a edició. Ahir tenim el nostre col·laborador, el cinèfil Aureli Villaví, consumint tot el cinema que li està donant temps en aquests dies que està a Sitges. Molt bon dia, Aureli.
Hola, bon dia. Encara que ha plogut una mica, però ara fa sol, en aquest moment.
Escolta, això de que estàs consumint tot el cinema que pots, és veritat, no? Deus estar apurant al màxim tot el que pots dels Sitges.
Sí, sí, estic veient totes les pel·lis que puc i ara tinc més temps.
S'ha d'aprofitar aquestes vacances de cine que estàs fent, podríem dir-ho d'alguna manera, Aureli. Com està anant el festival? Què t'està semblant? Què ens has d'explicar?
Home, doncs molt bé, hi ha un gran ambient, hi ha molta gent. Sobretot el cap de setmana, també va coincidir va ser el dissabte de la Zombie Walk, que és una festa, una espècie de festival des de zombies, amb molta gent de fora d'aquí, que ve només per aquest dia, per participar en aquesta festa. Però els cines estan a tope, s'han acabat les entrades de moltes pel·lícules, i l'ambient està molt bé.
Què és el que més t'està agradant del que tu estàs veient aquests dies? Perquè, com ens deies, programen moltes sales a la vegada i no es pot arribar a tot, evidentment.
No, perquè fan quatre pel·lícules alhora i llavors has de triar i pots veure algunes, però no totes. Per mi, el festival va començar divendres amb una pel·lícula molt interessant, One Cut of the Deep, una pel·lícula japonesa de Shinichiro Ueda, és un director que no coneixia, i que tracta del rodatge d'una pel·lícula de zombis, però que és una comèdia molt divertida amb moltes sorpreses. I està molt bé, és molt aconsellable. Després, el divendres de la nit vaig veure l'última de Takashi Miike, que tots esperàvem molt, que és Laplace Witch, que és una pel·lícula de Ted Hughes clàssica, que té, com sempre amb aquest director, una aportació d'algo sobrenatural o místic. També va estar molt bé, sí, sí.
I a més hem vist també que aquests dies es pot veure el Nicolas Cage també per aquí. Com ha sigut això de tindre aquest actor tan a prop amb carn i ossos?
Home, mira, la veritat és que aprofito per anar a veure moltes pel·lícules i a les rodes de premsa no vaig. Però me van dir que va estar molt bé. La seva roda de premsa va anar molta gent i després el vaig veure aquí al jardí del on hi ha l'auditori. Es va passejar per allà, es va fer fotos amb la gent i semblava una persona bastant amable i tal. T'he enviat una foto.
L'he vist, clar que sí.
Però bueno, la vaig veure de prop i ja està, no el vaig saludar.
Bé, que aquests...
També em van dir que va estar molt bé la roda de premsa de la Pam Grier, que li van donar el Premi Màquina del Temps, i diuen que és una senyora molt agradable, que es va passar molt bé amb tota la gent allà fent-li preguntes, i després va anar a donar una volta per aquí per Sitges, i la va veure molta gent. Dos personatges bastant interessants.
Qui queda per passar aquests dies? Què és el que encara et queda marcadet per a veure fins al final, que s'acaba el diumenge 14 d'octubre?
Sí, mira, la clausura la fan amb la pel·lícula de 2001, l'Odissea d'Espai, i llavors hi ha un concert d'un director que es diu John Carpenter, que també és un director de cinema fantàstic, però farà un concert de música, i llavors les entrades estan exaurides i bé, no sé què tal estarà el concert. I després falta també el director que diu M. Night Shyamalan, que fa pel·lícules també així com molt d'un cinema fantàstic i molt d'esperits. Bé, no sé, queden encara uns quants personatges per vindre, eh? I llavors ja han hagut també directors menys coneguts, Umberto Lenzi, que és un director de cinema italià dels anys 80, que fan una retrospectiva aquí de pel·lícules de terror, també és un director estat aquí, i una actriu alemanya que viu a Espanya, que El Galiné, que també va fer pel·lícules de terror fa molts anys, també li han donat un premi. El premi no es farà, amb ella.
I tu, ara estem arribant pràcticament a l'Equador, no?, del Festival de Sitges, que va començar el dijous passat. Aureli, quin balanç en faries d'aquesta 51a edició? Tu que hi has anat molts anys.
Home, estem a la meitat just avui. Per mi m'ha semblat molt més interessant les pel·lícules que l'any passat. Hi ha molta varietat, hi ha moltes pel·lícules de zombis que els darrers potser no n'hi havia tantes. Això m'ha sorprès una mica, però llavors hi ha també cinema negre, a l'estil del que feien John Huston i Michael Curtis, els americans, però actual. I n'he vist algunes que estan molt bé. Val la pena veure si t'agrada el cinema negre, doncs, aquestes pel·lícules estan molt bé. I encara en falten més, eh? I llavors, com els clàssics, la majoria de cinema oriental, que n'hi ha de tota classe i de tots els estils, de tot el que pots pensar. El cinema oriental no para i penso que cada vegada van té més marxa.
La veritat és que sí, i cada vegada el veiem més amb cinemes comercials, i això és una nota de que està en auge aquest cinema i que segur que quan s'entreguin els premis finals recollirà moltes coses, no?, aquesta edició.
Pues sí, és probable, perquè jo dic, la pel·lícula aquesta japonesa que vaig veure el primer dia estava molt bé, però n'hi ha altres, d'altres directors, alguns coneguts, altres no tant, i poden tenir èxit. Tot i això, jo dic que han pel·lícules d'aquestes de l'estil d'Amèrica, o una argentina que diu Aterrados, d'un director jove, Damien Dumnia, que també està molt bé, amb un cinema des d'aquests, amb morts que reapareixen, també amb uns tocs d'humor, que està molt bé, és una pel·lícula divertida. O una altra americana que es diu Piercing, del director Nicolas Peixe, que és un thriller clàssic, amb tocs de sadomaso,
Déu-n'hi-do, una mica de tot en aquest Festival de Cinema Internacional Fantàstic de Catalunya. Aureli, que deixem que segueixis gaudint del festival, d'aquests dies de cine que et queden, fins al diumenge que s'acaba aquest Festival de Sitges, i el dimecres que ve, si et sembla, ens tornem a escoltar el cine ja perquè ens expliquis quin han estat els guardonats, el palmarès i com ha acabat aquesta 50a edició.
Molt bé, doncs en parlem dimecres que ve, a veure com va.
Fins dimecres, a gaudir del cinema. Consumeix tot el que puguis aquests dies.
Gràcies. Salut.
Doncs després d'anar a Sitges seguim amb el cinema. Ràpidament anem a repassar quines són les estrenes d'aquesta setmana. N'hi ha fins a 11 i sonen així.
¿Estás segura?
Sí, serà una aventura.
Damien Chazelle ens presenta nova cinta protagonitzada per Ryan Gosling, és First Man, el primer home, que ens explica la història de la missió de la NASA que va portar el primer home a la Lluna, centrant-se en Neil Armstrong entre els anys 1961 i 1969. És una de les destacades, però hi ha també d'altres pel·lícules. Per exemple, cinema de terror, ja pensant de cara amb Tots Sants, amb La casa del terror en la paret. I pel que fa al gènere d'animació, s'estrena la cinta familiar Small Food i també la japonesa El reino de los elfos.
¿Quién diablos es usted? Aníbal Uriarte, de la Brigada de Información de Madrid.
El tren de la MZA transportaba armas del ejército.
El gobernador me ha exigido la detención inmediata de los autores del robo.
Anem amb les estrenes espanyoles. Destaca La sombra de la ley, de Dani de la Torre, a Michel Jenner, Luis Tosar, Ernesto Alterio i un llarg etcètera de rostres coneguts. Ens entra a l'Espanya del 1921, on Aníbal Uriarte, un policia, és enviat a Barcelona per col·laborar amb una comissaria de la policia local en la detenció dels culpables del robatori d'un tren militar.
Yo lo sé todo de todo el mundo. Nosotros tenemos armas.
Altres estrenes espanyoles són el documental Lucha de Gigantes, un projecte de Proyecto Hambre i Emilio Aragón per la lluita contra la fam, i també s'estrena el documental El pueblo soy yo, Venezuela en populismo. Descriu els mecanismes del poder autoritari del govern iniciat per Hugo Chávez i continuat per Nicolás Maduro.
Vamos, chicas.
Soy número uno.
Sí, en calidad sí, en producción sexto, CLR.
La que me ha jodido es Verdur, tiene 800.000 células.
Pel que fa a les estrenes europees, destaca la pel·lícula francesa Un héroe singular. Li diuen que és la gran revelació del cinema francès i va sobre un jove criador de vaques que veu com la seva vida trontolla quan un dels seus animals es veu infectat per una epidèmia que afecta les granges franceses.
Seas ganadero, no me molesta.
¿Por qué iba a molestarte?
Altres estrenes d'aquesta setmana són Clímax, Donde callan las sombras, i també Pequeño secreto. Si ens fixem en la cartellera de casa nostra per aquest cap de setmana, tenim dos pel·lis: El espía que me plantó, una comèdia d'acció i espionatge amb Mila Kunis, la tenim a Ascó, a Flix Gigantes, el diumenge a les 6 de la tarda, i a Arnes també diumenge, però fan doble pel·li aquest cap de setmana perquè divendres és festiu, el dia 12, i a les 6 tindreu Yucatán, que és una comèdia espanyola molt divertida. 12 i 36 minuts, tanquem avui el cinema incorporant, com us he dit, una nova secció, les sèries, i cada cop estan prenent, sens dubte, més protagonisme a les pel·lícules. Cada setmana us en recomanarem una i ho fem amb nou col·laborador seriefil aquí a la ràdio. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn. I amb aquesta meravellosa música obrim secció de sèries al cinema, a la ràdio, els dimecres, i ho fem amb companyia, que als estudis de la ràdio, de nou col·laborador. Ell és el Rubén Miró, moranovenc, periodista esportiu, però avui l'hem convidat perquè és consumidor compulsiu de sèries. Rubén, benvingut a la ràdio.
Hola, merci.
Què tal?
Molt bé, molt bon dia. No sempre s'ha de parlar d'esports. Està bé que parlar d'una cosa diferent, i el tema sèries crec que pot ser bastant interessant.
Les sèries estan de moda, estan prenent camí al cinema cada cop més, plataformes com Amazon, com Netflix, HBO, Movistar Plus, etcètera, etcètera, que n'hi ha moltíssimes, estan guanyant molt terreny i estem tots enganxats a les sèries. A tu t'agraden molt, també.
M'agraden molt, i a més s'han democratitzat, ara per una quota relativament baixa pots consumir sèries de tot tipus i sobretot de tot arreu del món, que era més complicat.
Això és veritat, eh? I aquest poder que tenen, que van un capítol detrás de l'altre i fa que ens anem a dormir molt, però que molt tard.
Enganxen molt.
Què ens has portat per on comencem aquesta secció de sèries al cine?
Doncs començarem una sèrie de l'any passat, bastant desconeguda, però que val realment la pena. És de Marvelous Mrs. Maisel, o el que és el mateix, La meravellosa senyora Maisel. Va ser una de les grans triomfadores de l'última edició dels Emmys, es van dur 5 premis, i sincerament, jo si no hagués estat per això, no l'hagués descobert, perquè és d'aquelles sèries que vas veient però que no t'acaben de cridar l'atenció.
Jo no la conec, així que ven-me-la, a veure què tal, quin és l'argument, de què va la cosa.
L'argument és bastant original, poc tòpic. És una dona jove de classe alta que viu a Nova York i es desviu pel seu marit, que és aficionat als monòlegs, i veu com ell l'abandona per la seva secretària. Això en aquella època, estem parlant de l'Amèrica dels anys 50, és un autèntic dramón.
No, sí.
Sí. A partir d'aquí la sèrie pren dos vies que s'interrelacionen. Hi ha una que és més dramàtica, en què es narra com viu ella la ruptura, i l'altra és més còmica. Ella va explicant sobre l'escenari la seva dramàtica vida de soltera en forma de monòleg, dels monòlegs stand-up com els coneixem actualment. La mescla és molt interessant perquè, per un cantó, queda molt reflectit el paper de la dona en una societat patriarcal com la dels Estats Units de postguerra, i, per l'altra, els monòlegs són realment bons i resumeixen cada capítol. És a dir, cada monòleg solen arribar al final dels capítols,
sí,
i és un resum de tot el que li ha passat amb aquell capítol a la senyora Maisel.
Interessant.
I la factura de la sèrie, de més, és impecable. Amazon ha fet una inversió molt important i a nivell audiovisual tot és meditadament exagerat. És una hipèrbole de sèrie.
Ostres.
Té fins i tot un punt de vodevil, perquè hi ha molt pla de seqüència, molt travelling. Cada escena, a més, està molt coreografiada. No és cap musical, però hi ha una harmonia, una coreografia. I a nivell d'ambientació, per època, no sé si tu has vist Adriana Mad Men.
Bueno, una de les meves sèries preferides.
Doncs et recordarà molt a Mad Men, perquè l'ambientació és similar, perquè l'època és similar.
Doncs me l'apunto.
I el que fa que la sèrie funcioni,
sí?
més enllà dels recursos econòmics que hi ha dedicat a Amazon i d'un guió que és molt fi, és l'actuació de l'actriu principal, Rachel Brosnahan, que és poc coneguda perquè és bastant jove, té 27 anys, però transmet amb moltíssima naturalitat el carisma de la protagonista de la sèrie. De fet, ja ha guanyat un Globus d'Or i un Emmy per la seva actuació en la sèrie.
Explica'ns, Rubén, on la podem veure, aquesta sèrie, aquesta The Marvelous Miss Maisel, i una mica si té molts capítols, temporades i tot això.
Sí, la sèrie la podeu veure per Amazon Prime Video, que és la plataforma que ha creat Amazon per mirar de competir en el mercat audiovisual amb Netflix i HBO. Si sou usuaris d'Amazon Prime, us
ve
inclòs,
que
ara mateix quasi tothom ho té,
sí.
Ho teniu inclòs de forma no gratuïta, perquè pagueu una quota, però no heu de pagar cap extra. I la primera temporada té 8 episodis, i ara caurà a finals d'aquest any, principis de l'any que ve, caurà una segona temporada que ja està rodada, així que ja us hi podeu posar.
Doncs The Marvelous Miss Maisel, la primera recomanació de sèries que tenia moltíssimes ganes d'incloure-les al cine, així que Rubén, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i si et sembla ens trobem la setmana que ve amb una nova sèrie.
Ha estat un plaer, ens trobem la setmana que ve.
Deixem que soni la música, que això és fantàstic a la ràdio.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.